Parlem de... Un espai que t'acosten Cugat Mèdia i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat per introduir-te en l'experiència musical dels concerts de l'Orquestra Simfònica al Teatre Auditori Sant Cugat. Avui parlem de... El concert de Sant Jordi, amb José Avinyoa, historiador de la música.
No puc començar sense agrair la gentilesa de la Flora, el Josep, el Salvador, bueno, tots els que són culpables de que jo sigui aquí, que tampoc sé quants, perquè per una persona com jo, que tinc altres ocupacions, venir aquí a explicar les meves idees sobre la música és un honor. Que algú m'escolti, jo estic acostumat a que no m'escolta ningú, per tant, fantàstic. Espera, que tinc unes notes que encara que sembli que no. Els comentaris que es fan previs a al concert, ara ho comentàvem amb el David Craven, el net i besnet de la música que sentirem avui al final, que no són habituals, no entenem per què, perquè jo trobo que és fantàstic que uns quants dels que venen al concert disposin de temps per estar una mica abans i sentir comentaris. A mi sempre m'ha preocupat, perquè jo m'he dedicat tota la meva vida acadèmica a explicar coses de música, sempre m'ha preocupat perquè hi ha gent que es pensa que les explicacions que nosaltres donem són realment explicacions de la música i res més lluny, perquè la música és del domini de la poesia, del domini de la lírica, del domini del sentiment, de l'ensomni, i les explicacions no poden ser això, a no ser que féssim aquí un poema sobre la música que s'està escrivint, s'està escoltant. Hi ha un autor que ningú cita ja perquè fa molts segles que és mort, que es deia Johannes Tinctoris, que feia música i a més feia coses d'aquestes, d'escriure sobre música, cosa que no és molt habitual. En aquella època estem parlant del 1498, és a dir, acabat el segle XV, que va fer una cosa que a mi m'ha sigut molt útil sempre quan he hagut de parlar de música, que és un text en llatí que es diu Complexum Effectuum Musices. És a dir, per què serveix la música? I curiosament, bueno, no, si ens atenem al que passava llavors, dels 20 efectes que indica, ben bé 15 o 16 són relacionats amb l'experiència religiosa, que sí per adorar Déu, que sí perquè els que estan al cel gaudeixin, etc, etc, etc. Hi havia un que continua vigent, i això ho sap molt bé la Melissa Mercadal, que es dedica a això com a experta, que és guarir els malalts. Mira, pues sí. I hi ha un altre, aquest quasi bé al final, quasi ja oblidant-se'n, que deia que la música serveix per fer feliços els que hi entenen. O sigui, els que ens dediquem a parlar, no és el meu cas d'entendre, però sí de parlar. Els que parlen, doncs, amb la música són feliços. Bé, no? Pues mira, això és el que fem. Aleshores, dit això, i dit que les paraules que jo pugui dir ara en relació al concert no poden servir per explicar la música, perquè la música només es pot escoltar i disfrutar-la, i és un registre diferent al que jo estic fent servir, doncs diria que avui tenim tres reptes, tres obres. Jo els plantejo com a reptes. Primer de tot, ja és un repte que qui hagi fet la selecció, que jo presumeixo que deu ser el Salvador, però potser doncs, el Salvador en connexió amb el director i la presidenta o qui sigui, és igual. Quan es fa una selecció és fonamental. I els nostres joves que van tot el dia enganxats als auriculars i a les xarxes socials ignoren que són programadors de música. Ho ignoren. Perquè quan escolten música la seleccionen ells. I com que ara el nostre abast està tot, tot, i quan dic tot vol dir absolutament tot, doncs el fet de escoltar una cosa o una altra, que això pues, ve derivat del fet que els de la colla ho escolten, o que són fans d'un determinat autor i s'escolten tot el que fa aquest senyor, etc. Doncs estan seleccionant allò en detriment d'altres coses que podrien escoltar i que no escolten. Aleshores, el fet de seleccionar ja és molt important. Clar, avui el concert és un concert que està molt relacionat per la coincidència de la data amb Sant Jordi i, per tant, doncs, els programadors tenen present que ha de ser un concert d'aspecte catalanesc, diguem-ho així. I quan es fa aquesta selecció, a part que el director, que després s'ha d'enfrontar amb la partitura i dels músics que se l'han de llegir i tocar, diu, escolta, per què això i no per què allò? Perquè avui diríem que són obres... Bueno, la primera no pot ni ser famosa perquè s'estrena avui, però el concert de Violoncel d'Elgar tampoc és dels més coneguts i la Sinfonia Catalana, llastimosament, no ho és de coneguda. I doncs per què es fa aquesta selecció? Pues amb una voluntat, diguem-ne, entre moltes cometes, política, de voler incidir en l'audició de la gent. Perquè l'única manera de que una obra acabi sent famosa, tenint en compte que lo de famosa és molt deliqüescent, és que s'escolti, que s'escolti, que s'escolti, que s'escolti. Veritables bírries han arribat a ser molt escoltades perquè les xarxes socials, les televisions, les ràdios, etc., s'han empenyat en fer-les famoses. I tenim músics, bueno, que duren el que duren, però que... Bueno, aleshores, en aquest context, és una opció molt vàlida que diguin, pues anem a escoltar això. Anem a escoltar l'obra en t'encàrrec, diguem la que s'estrena, anem a escoltar la Sinfonia Catalana i anem a posar en marxa el concert de violoncel. Això és una opció. Per què ho plantejo com a repte? Perquè el compositor quan ho va fer ja era un repte. Imagineu-vos, per poca imaginació que tingueu, ja us podeu imaginar com es posa a escriure un compositor, mai... us penseu que és el que després nosaltres escoltem. Això també en els meus alumnes, quan els deia, no pot ser, no. Beethoven no va començar amb el primer moviment de la novena i quan va acabar l'última nota va dir, ja l'he acabat. No va així. Són idees que es tenen, es desenvolupen, a lo millor avui estic inspirat i deixo aquell tema que havia deixat, el recupero i treballo aquest tema i es construeix com si fos un trencaclosques. I després... es posa en marxa. Doncs el repte d'avui, que té tres passos, el primer seria l'al·legoria al cant dels ocells. Espero que l'autor sàpiga perfectament que això, com a al·legoria i com a tema, diguem, imitació d'una cançó popular, està molt vist. És molt habitual en la història. Des de al segle XIII o XIV, quan els músics que tocaven la vihuela a Espanya feien les diferències sobre guàrdame les vaques, que és un tema popular, pastoril, que fa una mica de grima de dir, vaya tema, guàrdame les vaques, però bueno, en qualsevol cas és un tema que es va fer famós, i aleshores les diferències eren variacions sobre un tema. Podem anar a les variacions, per exemple, de Beethoven o de Ferran Sor sobre temes de Mozart, o bé les variacions de Brahms sobre un tema de Haydn. Bé, és infinit, això. Per què? Perquè el procediment que ofereix el compositor a l'oient de dir hi ha un tema que tu coneixes molt bé i jo te la vaig a tocar d'una altra manera és molt habitual. Els que escolteu músiques pop segurament sentireu el que entendreu aquell concepte de això és un cover, es diu molt. Agafes el Yesterday dels Beatles i el toques al piano o el toques a la guitarra o el que sigui, oferint la teva versió. Això és el que seria una alegoria. I aleshores què fa aquest jove valencià? Doncs li sembla que el tema del cant dels ocells és un tema de referència, que l'ha popularitzat Pau Casals, però que ja sabeu que és popular, és un tema popular, i bueno, pues, que pràcticament tot el món musical el coneix per això, per la feina que ha fet amb Pau Casals, i l'agafo i l'instrumento per una orquestra completa, dono la meva visió, pues, canviant el ritme o canviant la tonalitat o barrejant dos temes i fent-lo així com molt simpàtic, i aquesta és la gràcia. Ja dic, la voluntat de l'autor és aquesta, i com que és aquesta, doncs no podem dir, home, però això és poca cosa o molta cosa, no, perquè és molt habitual. El repte es tracta, doncs, de, que és molt fàcil de seguir, és que ja només a les primeres notes ja sentim el cant dels ocells, i després, al llarg de la durada, que és una obra relativament breu, doncs veurem que va apareixent, reapareixent, i si estem molt atents, doncs notarem els motius del perquè de tant en tant se'n va del tema i va a buscar altres recursos, però sempre la gràcia està en que el tema sigui present, sigui perquè es manté la tonalitat, o sigui perquè es manté el ritme, o sigui perquè les evocacions que fa simpatitzen amb el tema del cant dels ocells, etc. El segon repte, aquest ja és una mica més complicat. Aquesta obra d'Elgar és de 1919, acabada la Primera Guerra Mundial, i és un concert que sobta, permeteu-me, perquè estic donant la meva visió de les coses i per tant, si no hi esteu d'acord, sou perfectament lliures de dir-ho si voleu. No passa res. Durant 35 minuts no passa res. Diu, així és perquè l'escoltem. No, és que la gràcia és aquesta. Si estem acostumats a sentir obres sinfòniques i concerts d'altres instruments i sobretot d'èpoques anteriors, al llarg de l'audició anàvem intentant mantenir l'atenció a veure si aquell tema que havia plantejat tornava a aparèixer, a veure si el ritme aquell que feia tan simpàtic al començament després tornava a recuperar-lo, a veure si la visió de conjunt de l'obra té sentit, és a dir, buscar alguna racionalitat per comprendre. I a mi em sembla, insisteixo que és la meva versió, a mi em sembla que no passa res això. Però, esclar, pensem una cosa. Segur que us sona a la Recherche du temps perdu de Proust. 7 volums. No passa res en 7 volums. 1922, és a dir, que quan Elgar escriu aquesta obra, el Proust estava acabant d'escriure les seves novel·les on no passa res. Ulisses, de Joyce, 900 pàgines i tampoc passa res. Tot passa en un dia, per això, eh? El 16 de juny, però quan l'acabes de llegir dius, bueno, i què m'ha explicat? Les andances, el anar amunt i avall de Dublín, d'aquest noi, del Leopold Bloom. I la muntanya màgica, 1924, el pobre Castorp, que va a veure un malalt i es queda allà cuidant-lo i ja tota la seva vida es queda allà enganxat en aquell hospital, tampoc passa res. Arriba un moment que dius, però passarà alguna cosa? Per això deixen de ser interessants aquestes obres? No, al contrari, perquè hi ha una estètica que és l'estètica de la quotidianitat. D'alguna manera, volien, els autors aquests, volien reflectir el que passa a la vida cada dia, doncs és, diguem-ho així, amb simpatia, vulgaritats. I en el cas d'aquests tres autors i d'Elgar, segur que estaven influïts pel mal de Wagner. Wagner era un megalòman, un mitòman, una persona que tenia un ego que no se l'acabava, i va acabar convencent a la societat musical, a part de que les seves obres eren absolutament genials i que s'havien d'escoltar, de que la música només podia tenir una finalitat cosmogònica. A través de la música s'havia d'explicar la història del món, els odis ancestrals entre els déus, bueno, aquestes coses, pues va haver un moment i va ajudar, per cert, el fet de que la Primera Guerra Mundial la iniciessin als països germànics, perquè hi hagués una revolta contra el wagnerisme i deia, escolta, no volem sentir aquestes grandiositats i volem les quotidianitats, és l'Eric Satie, de le petit rien, és a dir, re. No es pot fer bellesa en petites coses, doncs sí. I jo sospito, insisteixo que és la meva opinió, que l'Elgar amb aquest concert el que fa és dir anem a fer un concert per violoncel on l'orquestra s'obre. No sé què em dirà el Salvador a l'acabar. Perquè realment, a part d'alguns moments que el deixa respirar, el pobre violoncel·lista, l'Òscar Alabau, es passa 35 minuts tocant. I jo l'he escoltat moltes vegades i no he detectat que hi hagués un fil conductor, i en canvi el que sí veig és que fa un assaig amb el violoncel per mostrar totes les possibilitats que un instrument com aquest pot donar. Evidentment és melòdic, és líric, però també és rítmic, i també hi ha moments en què dius mira, un trèmolo amb violoncel, una cosa curiosa, o bé el fa servir com a guitarra, i no és un concert experimental d'aquests autors musicals que en els nostres dies experimenten de manera que més que fer-nos acostar les seves obres ens fan apretar a córrer. No, és una obra que s'escolta molt bé, és molt agradable d'escoltar perquè cada episodi de l'instrument és agradable. És interessant. Ara, si a mi em fan definir el concert d'Elgar, concert de violoncel sense orquestra, i no passa res. Ja sé que és una mica atrevit. I per últim, la Simfonia Catalana. Tenim aquí, com us he dit fa un moment, l'hereu i en aquests moments defensor, intel·ligent defensor de la família Lamothe de Grignon, que en el nostre país, que ja s'ha dit tantes vegades que no cal repetir, doncs si et diguessis Beethoven tindries èxit, si et diguessis Wagner també, però dir-se Lamothe de Grignon, tot i que Lamothe de Grignon són dos cognoms francesos, i que per tant, com a mínim, amb l'afició que es tenia a principis de segle XX cap al món francès, doncs li podien haver fet més cas. Són el típic, el pare i el fill, el Joan Lamothe de Grignon i el Ricard Lamothe de Grignon, dos músics que van actuar, sobretot el pare, en ple modernisme, el fill ja li va tocar actuar més tard, i que van haver de patir el menyspreu de la societat musical. La societat musical modernista era wagneriana, però profundament i furibundament wagneriana. I si no feies música wagneriana, no tenia sentit. Després van començar a arribar, a poc, els efluvis del dodecafonisme i algun espavilat del mundillo català, com el Jaume Païssa, van intentar fer alguna cosa així a l'estil del Schoenberg, però les imitacions són sempre dolentes. Aleshores, i al mig hi havia aquesta gent que feien música que no calia ser seguir la senda de Wagner o la senda de Schoenberg. Quan el món de l'art està dividit entre els que segueixen una cosa i l'altra, queda molt poc espai, perquè ho ocupen tot i no hi ha dret. I aleshores ens trobem que el Ricard Lamothe, que havia patit la persecució franquista, com és lògic, perquè no havia fet res especial que ho meresqués, però és lògic perquè era català. I a més va escriure una partitura que li van demanar per un moviment polític, i tot i que li havien encarregat el pare, el fill va dir deixa-m'ho a mi, que encara patiràs per culpa d'això. I efectivament el cartell simfònic 1936, a l'acabar la guerra, doncs els falangistes de torn el van anar a buscar perquè era culpable. El país aquest que us acabo d'esmentar el van anar a buscar els anarquistes a punta de pistola, cada matí l'anaven a buscar a casa a punta de pistola perquè dirigís la música d'una pel·lícula que era un pamfleto anarquista. I després va haver de fugir cap a Amèrica també, perquè és clar, la situació no cal que us l'expliqui perquè veig que esteu mal informats sobre aquest tema, però el cas és que van haver d'exiliar, bueno, els van desterrar a València, on gràcies a això, al fet que els Lamothe anessin a València, van posar en marxa l'orquestra de València, van generar tota una tendència musical que els hi va anar molt bé als valencians, però va haver un moment, el pare el Joan Lamotte va morir el 49 i doncs l'any següent va tornar el fill cap aquí i escriu aquesta sinfonia, que es deia Sinfonia Catalana, però no es podia dir catalana perquè no sé si recordeu, que clar, ja parlo de fa 50 anys sortosament, però la paraula catalana no existia en els medis de comunicació. La regió de Catalunya encara, però poc, les províncies. Clar, què fas quan vols fer una obra de dimensions considerables, ambiciosa i que evoqui el teu país quan estàs fitxat per la policia com a Rojillo? És atrevit, ja només pel títol. Si hagués dit Sinfonia en re, no hagués passat re, nunca mejor dicho. En canvi, Sinfonia Catalana, perquè teníem una carència important a l'acabar la guerra, evidentment l'activitat musical estava molt controlada, que per cert, aprofito per dir, perquè això és un tema que jo vaig estudiar quan em dedicava a això, que hi ha molta més activitat de la que se sol dir, perquè els falangistes s'organitzaven, hi ha una cosa que es diu Fomento Musical de Barcelona, que l'organitzaven els falangistes i feien concerts, i hi havia activitat, però no activitat lliure. I quan una persona com el Ricard Lamotte diu vaig a fer una sinfonia, li devia passar el mateix que li va passar a Schubert, que va escriure sinfonies i no les va sentir mai. Va dir, bueno, l'escric perquè tinc ganes d'escriure-la. I a més li posaré Sinfonia Catalana. I el repte d'aquesta audició quin és? El repte de la Sinfonia Catalana és veure fins a quin punt és sinfonia i fins a quin punt és catalana. Diu, bueno, vaya novetat que ens dones. Sí, perquè a Catalunya, que per falta d'orquestres, ara sortosament en tenim tantes i tan bones com la nostra, que això ja no té sentit, però a principis de segle no n'hi havia, de segle XX, no n'hi havia. El Pau Casals va ser el que va posar en marxa una cosa més estable. El Lamotte havia posat en marxa una orquestra sinfònica el 1910, el Pau Casals és 1920, però eren entitats privades, que vol dir que costen molts diners, que ho preguntin als responsables de l'Orquestra Sinfònica de Sant Cugat. Si no hi ha orquestres, per què escriure sinfonies? A més, la gent el que et demana són sinfonies de Beethoven, de Schubert, de Brahms, de Bruckner, de Mahler, bueno, Mahler no massa, perquè són molt llargues, però la gent demanava això. Aleshores, és un repte per part d'un compositor que tenia ofici, perquè un dels oficis que seguien el Ricard Lamotte era la d'instrumentar obres d'altra gent. Instrumentar vol dir agafar la línia melòdica que ha creat aquest senyor o senyora i transformar-lo en una obra que sigui tocable per l'orquestra. Ara això ho han de tocar els violins, ara ho passem als oboès, ara que entri la trompa, i això no és fàcil. Primer de tot s'ha de tenir un gran coneixement de les possibilitats que té cada instrument i després saber com es combinen, com sonarà si poso un fagot i un oboè, com sonarà això. Evidentment que dius, bueno, vaig a provar, però no és qüestió d'això. És un ofici molt complex i el Ricard Lamotte tenia aquest ofici. Aleshores, vaig a fer una sinfonia i catalana. Aleshores, el referent del terme sinfonia són els alemanys. Són els alemanys, la música alemanya. Tot el repertori del segle XIX, tot el que arribava a Barcelona, començant per Beethoven, que és el referent universal aquí a Catalunya de la música sinfònica, tot ens relacionava amb Beethoven, amb Alemanya. Fixeu-vos una cosa que igual no us ho han dit mai. Els italians del segle XIX no van escriure sinfonies. Tots aquests que van fer òperes no van escriure sinfonies. I si van escriure alguna, Paganini, però les sinfonies de Paganini, que, bueno, que són concerts per violí i orquestra, en aquest cas sí que és cert que és un concert per violí i no cal l'orquestra, perquè és per lluir el solista. És a dir, els italians tenien un altre ofici i un altre interès i un altre públic, perquè ara no, ara tothom que li agrada la música, li agrada l'òpera i li agrada la música sinfònica i el que sigui. Però en aquesta època de la que estem parlant, i dono testimoni perquè jo he tingut experiències en aquest sentit, si eres del Palau no eres del Liceu. A part que el Liceu eren molt espanyoleros i això tampoc acabava d'agradar. I aleshores faig una sinfonia amb estil, no podré evitar-ho, alemany. És a dir, l'organització del so serà una organització germànica. Però ha de ser catalana. I com es fa això? Aleshores, el repte que us poso a vosaltres és, mentre escolteu, anireu descobrint. Anireu descobrint que tota ella és catalana, però hi ha alguns moments molt clarament catalans. No perquè sonin temes coneguts, no, sinó perquè sonen maneres de fer música que ens sonen a catalanes. Que si una dansa que ens aboca la tradició dels esbarts dansaires, per exemple, o que si una combinació d'instruments que dius, mira, això em sona familiar. És molt difícil fer una sinfonia catalana i que no hagi de sonar el noi de la mare. És que si vull que sigui catalana, doncs ha de sonar el noi de la mare. No, això és el que feien els atrevits sinfonistes de finals del XIX i principis del XX quan deien, això és una obra catalana, i el que feien era un popurri de temes catalans, com es feia al País Basc, popurri de temes bascos, i a Saragossa, popurri de temes manyos. Això és una mica horterada. Aquí tenim una obra de factura universal i d'eco català. I el repte, i amb això acabo perquè s'està acabant el temps i vosaltres teniu ganes de canviar d'aires, és tanqueu els ulls i mireu el paisatge que us evoca. Perquè la música de Ricard Lamote, aquesta que sentim avui, és molt evocadora de paisatges, descriptiva de paisatges, no un pi o una muntanya o un rierol, perquè això ja hem dit al començament que és impossible, per més que s'empenyés Wagner o per més que s'empenyés Brahms, en què la música és capaç de descriure coses, això no és possible. Si algú sosté el contrari, ja ens discutirem. Però sí que pots tancar els ulls o no, perquè si mentre mires com toquen els músics també és molt interessant veure-ho, però tancar els ulls i veure com té aquesta capacitat de traslladar-te en el paisatge. I aquesta intuïció que jo dic no deu ser meva, perquè hi ha una versió a internet de la Sinfonia Catalana, una versió musicalment justeta, però com que no hi havia imatge, doncs la fan sentir la música i posen un paisatge, i el paisatge és Cadaqués. És a dir, sents tota la sinfonia veient Cadaqués. Per tant, el que ho va decidir devia pensar com jo, que és una sinfonia que evoca d'alguna manera, o no, a lo millor era un vago que va dir poso el primer que trobo, però jo crec que no. Jo crec que és una obra que està pensada per diguem-ne, evocar aquest tipus de contemplació que fem quan passegem pel nostre país. Per tant, tres reptes, les meves opinions al respecte i ara al sortir les baralles que vulgueu. Moltes gràcies.
Consulta la programació dels Parlem de al Cafè Auditori a simfònica.cat. I si vols escoltar els programes de Ràdio Sant Cugat, els trobaràs a cugat.cat. Thank you.